amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet ja compta amb un mapa de patrimoni que conté 167 elements. D'aquests, més de la meitat són de propietat privada i un 42% elements públics. Entre ells destaquen els immobles, com la Masia de Can Mas, l'edifici rural del carrer de la Palma o l'església de Sant Esteve. També s'han comptabilitzat els monuments, els molins o elements del patrimoni immaterial, com ara les festes de Sant Antoni Abat, la festa major o l'himne de Ripollet. En aquest apartat ens han cridat l'atenció fins i tot llegendes, com ara la del Boig de la plaça d'en Clos o el Llac del Vallès, així com els romans de l'assassinat de l'alcalde Josep Clot. Elements naturals destacats, com ara el bosc dels Pinatons o el xiprer que hi ha a l'entrada del cementiri, també es recullen en aquest catàleg, juntament amb els elements documentals. Un important patrimoni que, gràcies a aquesta feina, permetrà, si més no, que sigui donat a conèixer entre els ciutadans, tot esperant que més endavant ens pugui portar a terme un catàleg de protecció d'aquest patrimoni local. D'aquest tema en parlarem en el transcurs de l'info d'avui, ja que serà el protagonista de l'entrevista. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana de la mà de Laia Prats. Titulars. El Servei de Mediació va atendre 45 casos al 2010. Donarem més detalls sobre la memòria presentada aquesta setmana. Aquesta setmana s'han reunit els diferents representants de la Junta de Seguretat Local. A la trobada es va presentar la memòria de la policia local i dels Mossos d'Esquadra.
Comentarem els diversos actes i propostes de les formacions polítiques locals en el marc de les eleccions municipals del mes de maig.
Ripollet és un dels municipis metropolitans que generen menys residus. Així ho estableix l'informe anual de l'entitat metropolitana del Medi Ambient.
Els Jocs Florals i el primer certamen literari del Casal de Joves escalfen motors de cara al Sant Jordi.
Els esports i la previsió del temps posaran el punt i final a l'info d'avui. Comencem.
El 91.3 Info.
El Servei de Mediació ha presentat els seus resultats del darrer any, durant el que s'han atès 45 casos. Així es desprèn de la memòria anual d'aquest programa finançat al 50% entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i cada cop més consolidat.
Del total de casos, 31 eren de tipus veïnal, 7 familiars, 5 d'activitats econòmiques i un sobre l'ús de l'espai públic. En total hi ha hagut implicades prop de 300 persones de manera directa i 300 més de manera indirecta. La major part dels casos, 29, es van iniciar per demanda directa i la resta són adreçats per altres serveis municipals, com ara l'OAC, la policia local o serveis socials. Pablo Peralta, responsable del servei de mediació, explicava en roda de premsa les demandes més comunes.
En dades, el que despunta és tot el que té a veure amb gestió de la comunitat de veïns. És a dir, tot el tema que és basat en el règim jurídic i la propietat horitzontal, tot el que té a veure amb quotes de la comunitat, instal·lació d'ascensor, millores, el que suposa acords entre persones és el que més destaca. Després, el que té a veure amb molèsties dins de la comunitat de veïns, sorolls, animals domèstics, humitats, aquest tipus de qüestions, i després hi ha coses potser més residuals, neteja, aire condicionat.
Dels 45 casos, 21 han estat tancats satisfactòriament, 18 s'han interromput o no s'han pogut mediar i 3 s'han tancat sense acord. Per al regidor de Convivència, Ferran Tornet, la qualitat del servei ha estat bona.
Bé, són bones xifres. Xifres que, a part de la quantitat, ens diuen que, bueno, que és un bon camí, creiem que la qualitat del servei ha estat bona. Tenim uns punts forts que creiem que s'ha instaurat el fet de saber que tenim un servei de mediació en la dinàmica de funcionament del mateix ajuntament, tant interna com externa, el que he comentat abans. Jo crec que això no ho hem d'oblidar.
Per a més informació, l'oficina de mediació es troba a la Rambla de Sant Jordi número 6. També poden contactar per correu electrònic a mediacio@ripollet.cat.
Parlem ara d'una altra memòria. El passat 16 de març es va reunir la Junta Local de Seguretat presidida per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i amb la presència del Salvador Jorba, delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona. També hi eren presents els responsables de la Policia Local de Ripollet i dels Mossos d'Esquadra, que van presentar la memòria de les principals actuacions en dos cossos policials durant l'any 2010.
D'aquesta se'n desprèn que quan a l'apartat de circulació i trànsit, el parc mòbil de Ripollet està integrat per més de 22.000 vehicles, dels quals més de 16.000 són cotxes i més de 2.000 motocicletes i ciclomotors. L'elevat nombre de vehicles ocasiona que les infraccions més destacables siguin els estacionaments indeguts, amb 5.576 casos durant l'any passat. Pel que fa a la policia local, l'any 2010 es van realitzar més d'11.000 intervencions. La policia local també realitza una gran tasca preventiva, com per exemple els 82 controls preventius d'alcoholèmia o els 134 controls als vehicles de transport escolar i de menors.
Pel que fa als accidents de trànsit, tot i que s'han incrementat els definits com a lleus, s'han reduït notablement els greus. Continuant amb l'àrea de seguretat ciutadana, durant el 2010, la policia local va actuar contra 262 delictes i 90 faltes, de les quals destaquen les realitzades contra el patrimoni i contra la seguretat del trànsit.
Quan als serveis assistencials es van realitzar 1.776 intervencions, destacant 536 per assistència o auxili al ciutadà i 450 per sorolls molestos. També s'han fet altres serveis com vigilància d'espais públics, control de passos escolars, vigilància al mercat setmanal i altres campanyes conjuntes amb els Mossos d'Esquadra, amb consells de seguretat per comerciants, propietaris de vehicles o seguretat als habitatges, entre d'altres.
Per últim, pel que fa a l'educació viària, la policia local va continuar amb la campanya Educació per a la Mobilitat Segura, que durant l'any 2010 va comptar amb la participació de 12 centres d'educació infantil, primària i secundària.
Pel que fa al cos dels Mossos d'Esquadra, van realitzar un total de 2.478 intervencions en incidents l'any 2010, destacant 1.086 relatives a seguretat ciutadana i 546 de tipus assistencial, com caigudes, desaparicions, assistència a ferits o a malalts mentals. Com succeeix en el cas de la policia local, la majoria van ser delictes contra el patrimoni, amb 616 intervencions. D'aquests delictes, el més nombrós va ser el robatori a l'interior de vehicles, amb 170 casos.
La plaça de Pere IV, l'interior del Mercat Municipal, el Parc de Maria Lluïsa Galobart i el Pont dels de Vianants, que comunica amb dos nuclis urbans de Ripollet, compta amb 12 càmeres de seguretat. Aquesta actuació és un dels projectes inclosos en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010.
La visualització de les imatges que ofereixen les càmeres la realitza la policia local. L'objectiu d'aquest projecte és complementar la feina de vigilància que realitza aquest cos, tot incrementant-la en aquells punts de Ripollet on els veïns i veïnes tenen més sensació d'inseguretat o bé en aquells espais on es produeixen actes vandàlics.
Obrim ara plana política. El Partit Socialista de Catalunya de Ripollet ha manifestat a través d'una nota de premsa que ja treballa les propostes sorgides de les diverses sessions que l'agrupació local ha realitzat a través de la campanya Digue'ns la teva, i on s'ha reunit amb representants de diversos sectors del municipi.
Aquestes propostes seran incorporades al programa electoral que presentarà el PSC a les properes eleccions municipals del 22 de maig. A banda, i amb l'objectiu de conèixer les propostes directes dels ciutadans, s'han posat a disposició dels ripolletens l'adreça ripollet.municipals2011.com .cat, a través de la qual els veïns poden fer arribar els seus suggeriments a l'agrupació local.
Xavier Peñarando torna a ser novament la figura escollida per Convergència i Unió com a alcaldable per a les properes eleccions municipals. El passat divendres 18 de març es va realitzar al centre parroquial l'acte de presentació on hi va assistir el diputat convergent i actual vicepresident del Parlament de Catalunya, Lluís Corominas. A més, també es va comptar amb la presència de diversos representants de Convergència i Unió de municipis veïns, com ara Barberà del Vallès o Cerdanyola.
Xavier Peñarando va destacar la feina a fer en una època que es presenta molt difícil econòmicament, però en la qual l'alcaldable convergent es va declarar disposat a treballar. A més, va fer un repàs a totes aquelles actuacions dutes a terme durant la darrera legislatura, sobre la que es va mostrar molt satisfet.
Ara que és el moment de fer el resum, de fer el recompte de tot allò que s'ha fet, podem dir que ens sentim orgullosos, que estem satisfets i que estem molt contents de la feina feta. Som conscients que tenim encara molta feina per fer i afrontem aquestes noves eleccions amb la idea i amb la il·lusió de que ens doneu recolzament per poder continuar aquesta tasca que ja s'ha iniciat en aquesta legislatura.
Lluís Corominas va recordar al seu Parlament que Convergència i Unió va ser la força més votada a Ripollet i va animar la ciutadania a confiar novament en el seu partit.
Però sí que li hem de treure una miqueta la mandra a la gent de que els municipals, també Convergència i Unió, no volem ser cap crossa, no volem ser el complement de ningú, sinó que som alternativa de govern. I aquí a Ripollet li hem de dir a la gent aquests 64 dies que queden fins al dia de les eleccions, li hem de dir que nosaltres volem tenir l'alcaldia de Ripollet.
Posteriorment va presentar el candidat ripolletenc mostrant la confiança que el partit ha dipositat en ell per optar a l'alcaldia del municipi.
El Partit Popular de Ripollet ha criticat en roda de premsa el que consideren una pràctica habitual en l'equip de govern, com és crear comissions que acaben sense conclusions ni resultats. El grup de l'oposició va posar com a exemples les comissions de la C-58, el tren i el Consell de la Joventut, i va demanar que no passi el mateix amb la recentment creada comissió sobre el riu Ripoll.
Aquestes declaracions les va fer el passat dissabte 19 de març en roda de premsa al vial del riu Ripoll el portaveu popular Víctor Diéguez, acompanyat pel president de Nova Generacions, Francisco Javier Tapia, i una col·laboradora de la formació, Cristina Lozano. Dieguez va començar la seva intervenció criticant el sistema de comissions de l'equip de govern i va posar com a exemple la del tren.
Com passa amb la C58, com passa amb la joventut, ens hi trobem que acabem una legislatura que, i d'aquest cas ni tan sols hi ha una valoració, acabem una legislatura que no tan sols no tenim tren, és que tampoc ha funcionat aquest esquema de la comissió de vendre diaris i de fer ocupar puesto sense resoldre, sense avançar en el problema de fons. Explicat això, que és aquesta la mecànica que no ens agrada gens, considerem que és molt dolenta pel poble perquè en problemes importants no només no ens ajuda sinó ens endarrereix, perquè en el millor dels casos, posats en de la manera més positiva, en el millor dels casos, si torno a insistir, hem perdut el temps com a poble.
Tot seguit, Cristina Lozano va fer una explicació de tots aquells punts relatius a la zona perifèrica del riu que creuen que cal arreglar, especialment elements de seguretat, com és la part de la gravera o la col·locació de valles i reixes en punts conflictius i l'arranjament d'alguns despreniments de terra produïts per l'aigua. El Partit Popular també va considerar inadequada l'estructura per a la gent gran instal·lada al vial del riu, tenint en compte les que hi ha instal·lades en d'altres poblacions. Dieguez va tancar la roda de premsa parlant de dos compromisos del Grup Popular.
El compromís nostre és doble. Una, fer les aportacions, que són les que vosaltres heu sentit, concretes, i per altra banda, que no passis a dir que allò que sigui responsabilitat municipal, per això dic que amb els exemples que teniu i ja us he explicat són molt clars, de vegades és simplement mirar de que s'hi faci allò que s'hi ha donat permís, de vegades simplement, com tu has indicat, dir a la Diputació o al finançament extern més o menys el que volem, o tenir cura simplement del propi terreny que tenim municipal. No volem que passi, és a dir, no volem que passi aquí un altre cop, que en aquest tema en concret s'hi parli, passi el temps i després no soluciona res.
I continuem parlant del grup del PP, ja que el passat dimecres va realitzar la presentació de Víctor Dieguez com a candidat per a les properes eleccions municipals. A l'acte van ser presents el president del PP a la província de Barcelona, Toni Bosch, i el president del partit a nivell comarcal, Pere Calviño. Els populars van criticar durament la gestió del grup de govern, destacant sobretot l'alt índex d'atur al municipi i la gestió del consistori vers aquest fet. Dieguez, a més, va manifestar la importància d'aquesta campanya electoral pel seu partit.
Para nosotros, el punto de salida de lo que va a ser una campaña, entendemos, muy importante para Ripollet. El Partido Popular, como nunca, tiene una responsabilidad muy importante, porque en Ripollet, todos lo vemos, está muy claro que es necesario un cambio.
Posteriorment, Toni Bosch va fer una anàlisi a nivell estatal de les polítiques populars, així com de les dutes a terme pels socialistes, per acabar finalment elogiant l'alcaldable ripolletenc i manifestant la confiança que el partit ha dipositat en ell.
Una persona que tiene los principios y esas convicciones del Partido Popular, que lo que va a hacer es generar confianza, generar riqueza, generar empleo y permitir que haga aquí en este caso una manifestación más filosófica y generar felicidad.
A l'acte van assistir altres representants de diverses seccions locals del Partit Popular dels municipis veïns. El passat dissabte 19 de març, el COP Compromís per Ripollet va instal·lar una carpa a la Rambla de Sant Esteve davant les pistes de l'Esbar en el marc de la seva campanya d'apropament als barris. Regidors i altres membres del grup municipal van repartir informació entre els ciutadans. També van recollir les propostes de veïns i veïnes a través d'una pissarra i d'una enquesta sobre aquelles propostes que consideren més importants de cara a incloure-les al seu programa electoral. El Compromís per Ripollet ha impulsat aquest projecte per tal d'apropar l'acció política del COP Compromís per Ripollet a la gent del carrer i entenent la política municipal des de la participació activa i social dels veïns i veïnes.
D'altra banda, demà dissabte, dia 26, el partit del COP Compromís per Ripollet durà a terme un seguit d'actes sota el lema "Ha arribat l'hora de la cultura i la cohesió social". El Parc Norbert Fuster acollirà diverses activitats amb l'objectiu de reivindicar una cultura més participativa en base a la interculturalitat i que permeti una major cohesió social a Ripollet, segons el grup de l'oposició.
A partir de 8:45 es durà a terme una melea amb una motivació antiracista, juntament amb una graellada pels assistents. A les 10 hi haurà una xocolatada per als més petits, amb un taller de danses del món i animació infantil a càrrec del grup Corrandes. Posteriorment es durà a terme una actuació dels Bastoners de Cerdanyola. L'hora del vermut estarà amenitzada per l'actuació dels Ghana Revolution i a la meitat de l'actuació es procedirà a la lectura del manifest per una cultura participativa. La jornada finalitzarà amb una paella popular. Els assistents a més també podran gaudir de parades de projectes solidaris i de diversos tallers. Les entitats col·laboradores són el Club de Petanca de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, la Colla Bastonera de Cerdanyola, l'ONG CEDA i les Bruixes de Ripollet.
Més política. El passat dimecres 23 de març, la delegació local de Plataforma per Catalunya va iniciar la seva campanya a Ripollet i ho va fer visitant el mercat municipal, on van repartir informació del seu projecte de cara a les properes eleccions municipals.
Segons informen en nota de premsa, Plataforma per Catalunya creu necessari un canvi d'actitud a la ciutat de Ripollet per tal d'acabar amb la permissivitat que l'Ajuntament i els seus governants tenen amb la immigració descontrolada que ha arribat a la ciutat els últims anys.
Canviem radicalment de tema. El proper dilluns s'obre el període per efectuar la sol·licitud dels ajuts destinats a beques de menjador i a llibres i material escolar pel curs 2011-2012. La convocatòria està adreçada a totes les famílies empadronades a Ripollet amb infants escolaritzats als cicles d'infantil i de primària.
Les sol·licituds es poden trobar als centres educatius de Ripollet, a les oficines de serveis socials, a l'oficina d'atenció ciutadana i a la web municipal ripollet.cat. Aquestes s'han de presentar a l'OAC abans del proper 15 d'abril en horari de dilluns a dijous de 8 del matí a 7 de la tarda i els divendres de 8 a 2. Posteriorment, el Departament de Serveis Socials, en el cas que ho consideri necessari, concertarà una entrevista amb els pares o tutors dels nens. A la web municipal ripollet.cat trobaran la documentació a presentar per cursar la sol·licitud.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de residus. Els ciutadans de Ripollet generen 1 quilogram de residus per dia i persona. Juntament amb el municipi de l'Hospitalet de Llobregat conformen les dues ciutats metropolitanes que generen menys residus. Aquesta és una de les dades facilitades per l'entitat metropolitana del Medi Ambient de Barcelona.
Durant l'any 2010, el municipi de Ripollet va produir més de 13.000 quilos de residus. D'aquests, 5.000 es van destinar a la recollida selectiva i 8.500 van conformar la resta, és a dir, els residus que queden un cop s'han segregat les altres fraccions i que també han de rebre un tractament específic. Finalment, 69 dels 13.000 quilos van conformar la resta a dipòsit controlat. En resum, un 36,84% dels residus produïts a Ripollet durant 2010 es van recollir selectivament. Respecte al consum d'aigua, Ripollet ha disminuït la seva mitjana de litres per habitant i dia. Si el 2009 un ripolletenc consumia 109 litres per dia, el 2010 aquesta xifra es va rebaixar fins als 104. Així doncs, durant l'any passat, el consum general d'aigua del municipi va ser de 1.418 metres cúbics, experimentant una disminució del 4,4%.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El passat dimecres, el Cimolí d'en Rata va acollir la presentació del mapa de patrimoni de Ripollet. Aquest mapa, impulsat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet, evidencia un inventari de més de 167 elements distribuïts en diverses categories. Avui volem conèixer més a fons aquest patrimoni del nostre municipi i per això tenim amb nosaltres a la tècnica de patrimoni, Elena Vilalta. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, així a grosso modo, explica'ns una mica què significa per a l'àrea de patrimoni tenir aquest inventari.
Doncs la veritat és que és una cosa que per nosaltres era bàsica i fonamental quan vam començar a treballar tot el tema de patrimoni, quan es va inaugurar el CIP i es va posar en marxa tot aquest tema, tenir doncs un llistat, perquè a fi de comptes el que és l'inventari no deixa de ser un llistat de tots aquells béns que tenien algun tipus d'interès patrimonial a nivell municipal. Llavors, era tenir ben bé, com quan parlem d'inventari, d'aquest mapa de patrimoni, doncs era ben bé tenir el mapa dins del municipi del que teníem, perquè això ens permetrà després fer un altre tipus d'accions en un futur, a mig o a llarg termini, però com a mínim saber exactament de què disposàvem.
Abans de fer doncs, aquest inventari, teníeu idea de que el patrimoni de Ripollet era tan abundant?
Doncs la veritat és que t'ho imagines, s'ha perdut malauradament molt patrimoni, llavors penses... Ah, a veure què ens quedarà, no? I tens una miqueta aquella incògnita, ets conscient de que hi ha diverses coses, però realment quan fas aquesta llista, quan les poses per sobre paper i quan veus la diversitat que hi ha, que tenim des de patrimoni immoble, patrimoni documental, patrimoni immaterial, et sorprens de que realment després et surtin 167 elements com ha estat el resultat. I jo penso que fins i tot hi ha coses que segurament han passat per alt i que probablement aquest inventari sigui més voluminós i que vagi creixent, o sigui que... sí, en el fons jo penso que sí que ens ha sorprès.
Parlem d'un inventari viu, com tu dius, que es pot anar ampliant i que pot tenir modificacions. Quina és la feina que es vol fer a partir d'aquest llistat d'elements?
Doncs vaja, ara tenim una miqueta la idea del que tenim i poc a poquet s'haurà d'anar treballant doncs, per intentar protegir aquells béns que siguin susceptibles en algun moment doncs, de poder desaparèixer. Llavors s'hauran de mirar quines actuacions es poden fer, si es pot treballar amb la realització del catàleg. Després s'haurà de treballar també per potenciar tot el tema de les col·leccions privades, que és una de les coses que més ens ha sorprès, la quantitat de ciutadans que tenen patrimoni que han anat forjant al llarg dels anys i que han anat col·leccionant. I són en els que nosaltres hem tingut accés, però evidentment hi ha molta altra gent que segurament té coses a casa de molt valor i que no hem pogut conèixer. Llavors jo penso que també és una tasca d'anar a guanyar la confiança de saber què tenim a Ripollet i anar-ho augmentant.
Clar, perquè estem parlant de patrimoni tant públic com privat.
Sí, aquest és un tema important que també penso que val la pena que el tinguem en compte. En la web, en l'accés que teniu linkat a la web de ripollet.cat, doncs apareixen només l'accés a tots aquells elements patrimonials que són públics, que poden ser consultats per tothom. Però estem parlant que d'aquests 167 elements són un 42% els que són públics, perquè el 58% són privats. Gent que té col·leccions a casa, que poden anar des d'eines del camp a objectes d'art, qualsevol altra tipologia, però clar, hi ha un fons important a nivell privat. I llavors, clar, la gent potser dirà, estic consultant la web i no em surten aquests 67 elements. Bé, és que clar, hem de respectar la privacitat de tots aquells ciutadans que s'han ofert a deixar-nos saber quin és el material que tenen o quines són les col·leccions que tenen, però que lògicament no tenen per què estar al coneixement de l'abast de tothom.
Mm-hmm. En quines categories s'han dividit els elements trobats?
Sí, bàsicament estan dividits en béns immobles, béns mobles, documentals, immaterials i naturals. I dins de cadascun d'ells doncs, hi ha diverses categories. El gruix més fort està dins del patrimoni immoble, perquè hi ha temes doncs, des d'arquitectura, elements arquitectònics, fonts, o sigui, és com el rellotges de sol, és el més divers i és el més ampli també. Però després tenim el patrimoni moble que es divideix entre elements urbans, com puguin ser monuments, per posar-vos un cas com la Llevantada, o col·leccions, objectes concrets, no? El patrimoni documental també el dividiríem entre arxius històrics o fons d'imatges, o fons privats, o sigui que... És molt variat.
Parlem de les categories. Pel que fa als immobles, quins són, sobretot edificis, no? Diguem, l'església, comentàvem, no? Que és potser sí. Una cosa superimportant del poble. Quins altres en destacaries?
Bé, de fet, sí, l'església, per això també fa uns mesos es va declarar bé cultural d'interès local, no? Independentment de que es pugui treballar després amb el catàleg, seria l'element fonamental, penso jo, però després tenim tipologies diverses de masies, com Can Grases, Can Mas, Can Buixó, no són edificis que òbviament tenen molt d'interès, però després hi ha cases d'estiueig, com Cal Queixalista, la Torre de l'Argentera, Cal Mus, però també dins d'aquest patrimoni estan inclosos edificis dels anys 60, com tot el que és el complexe de Can Clos, que és una altra tipologia d'arquitectura que també explica una part important de la història de Ripollet i que, per tant, també ha de tenir el seu lloc dins d'aquest inventari.
Durant la presentació d'aquest mapa es va explicar que Ripollet compta també amb diversos fons documentals, alguns d'ells de particulars. Els ciutadans han col·laborat en realitzar aquest mapa?
Sí, la veritat és que sí que hem tingut molt bona resposta per part de tothom. Ha sigut estirar una miqueta del fil, parlar doncs, amb les persones que normalment col·laboren amb el centre de patrimoni o que ja coneixes perquè saps una mica el que tenen a casa, perquè hi ha altres ocasions per altres projectes t'han obert la casa i llavors a través d'ells hem arribat a altra gent que potser no sabíem que tenia també fons o col·leccions importants i hem anat fent doncs, aquest recull. La gent, la veritat és que en principi ha respost molt bé. Sempre hi ha gent que és més gelosa de la seva privacitat, però n'estem molt satisfets de la resposta de la ciutadania.
Què suposa que aquestes propietats privades formin part d'aquest catàleg?
Doncs jo penso que senzillament és el fet de que hi hagi constància de que hi ha gent que té coses importants que ens serveixen per explicar la història de Ripollet i que contribueixen a enriquir el seu patrimoni. I després d'això són les seves coses i evidentment és la seva col·lecció, però ens permet a nosaltres, si hem de demanar algun moment determinat alguna col·laboració per fer una exposició o qualsevol cosa, doncs que sabem que podem recórrer a ells i després hi haurà part d'ells la voluntat de deixar-nos-ho o no, però com a mínim sí que sabem el que hi ha i si detectem que en algun moment aquest patrimoni pot perillar és quan llavors podem prendre mesures i actuar.
Perquè abans apuntaves la possibilitat, i segurament tu en tens moltes més dades, de que segurament hi ha molts elements patrimonials que no s'han donat a conèixer, no? Sobretot privats.
Sí, sobretot privats. Jo penso que els públics, déu-n'hi-do, la quantitat d'elements que s'han recollit, i és fàcil que se'ns n'hagi passat algun per alt, perquè és una feina de molts mesos, de revisar coses canviants, coses que ja no estan actualment com estaven fa un any, no? Però el que és a nivell dels privats, arribes aquí a la gent amb qui tens més contacte normalment, però Ripollet ha crescut molt, amb la qual hi ha molta gent que probablement pugui tenir cosa que nosaltres no hi hem pogut accedir, o senzillament perquè desconeixien que estaven fent aquest inventari, i llavors ells tampoc s'han posat a disposició d'aquesta feina.
Igualment sí que es pot evidenciar que, tot i que la vida del CIP és curta, entre cometes, ja hi ha molta gent, no?, que s'ha volcat amb el CIP.
Sí, la veritat és que la valoració és molt positiva, perquè sí que és una tasca molt, podríem dir-ho com de formigueta, no?, d'anar treballant, d'anar guanyant la confiança de la gent, perquè la gent al principi, doncs, bueno, és un equipament nou, no saben ben bé quins són els objectius, què s'hi farà, però a poc a poc van veient la feina que s'hi fa, que es fa poquet a poquet, però que s'intenta fer de la manera més rigorosa possible, i tot això jo penso que és en positiu, perquè fa que la gent comenci a confiar, se t'apropi, i ja no siguis tu que hagis d'anar a cercar la gent, sinó que la pròpia gent se t'acosti a tu com a institució i com a equipament.
Retornant una mica a aquest mapa, parlem de la categoria de béns mobles, quins en destacaries?
A nivell de béns mobles s'han recollit sobretot els elements urbans, com els monuments que estan a la vista de tothom, com comentava abans, com la Llevantada, com el monument a Neus Català, Rafael Casanovas, tot aquest recull, no?, de que moltes vegades passem pel costat i no sabem ben bé
Déu-n'hi-do,
què és,
no? Amb el sorgiment de les rotondes.
Sí, sí, exactament.
El que ha suposat, el que ha suposat. Monuments.
Però penso que l'inventari servirà perquè realment passis ben bé per aquell, al costat d'aquell element urbà que potser no saps per què està fet o a qui es dedica, i que a consultar l'inventari puguis saber el seu significat o la seva història. Altres parts del patrimoni moble serien les col·leccions, com l'herbari Brull Braut, que tenen a la Casa Natura, premses d'impremta, un carruatge funerari, és molt divers, i objectes també, doncs, eclesiàstics, o els propis gegants, per exemple, o el cabreboc, no?, que són una miqueta més, doncs, tot el que és el tema més immaterial, no?, també està recollit dins del patrimoni moble.
Jo al principi de l'informatiu comentava que ens ha sobtat, per exemple, el fet de que hi hagi llegendes com la del boig de la plaça d'en Clos, o el llac del Vallès, els romans de l'assassinat de l'alcalde Josep Clot. Tot això d'on surt?
Doncs tot això surt de la bibliografia i de la tradició oral, i estaven recollits en certa manera. De fet, nosaltres la llegenda del boig de la plaça Can Clos des del Molí d'en Rata ben bé és un dels temes que expliquem molt, perquè aquest boig de la plaça Can Clos va ser l'últim propietari del Molí d'en Rata, o sigui que també té molta relació, i per això hem pensat que era important que també quedés recollit en aquí. Però la tradició oral també hi ha fet molt en aquí.
Parlem ja per últim del patrimoni natural. Quins són els elements més importants? Tenim molta riquesa natural?
Bé, potser és el que... Tenim riquesa natural, s'ha perdut molta cosa, però els companys de la Casa Natura i de Medi Ambient ens han ajudat molt amb aquest tema, i llavors hem seguit molt el criteri del que ells consideraven que s'havia de recollir dins d'aquest patrimoni, llavors començant pel riu Ripoll, no?, que seria com la base. Després tenim exemplars com la palmera del carrer Balmes, un llaurer que hi ha al costat de l'Ajuntament que també és molt antic, un parell d'oms, el xiprer del cementiri, o sigui, sí, tenim bastants elements que es podrien ser susceptibles de ser protegits, i els pinatons, evidentment.
Quins són els passos a seguir ara des de l'àrea de patrimoni per tal de conservar de la millor manera possible aquest patrimoni del catàleg?
Doncs bé, ara jo penso que una miqueta serà, de moment tenim aquesta realitat que dèiem, ara doncs s'haurà de començar a parlar amb les diferents àrees, amb medi ambient, amb urbanisme sobretot, i començar a parlar una miqueta de quines són les següents actuacions que es poden fer i planificar-les a mig i llarg termini. Jo penso que això és una miqueta com una base que ens servirà per després fer el catàleg, per treballar amb el tema dels toponímics, que també és un tema que està pendent, però que pensàvem que això era una base que s'havia de tenir feta abans de seguir avançant. Són petits projectes o grans projectes, perquè realment són molt, molt feixucs de dur a terme, però que s'han d'anar fent a poc a poc.
Pot ser una bona base, no?, per començar,
sí,
a treballar,
sí, sí,
per tal de protegir i ampliar també aquest patrimoni. Com dèiem abans, es pot consultar des de la web municipal?
Sí, 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 hi ha un link a través de la Diputació, hem posat un banner que està, penso que és a la part de la dreta dalt de tot, es veu de seguida, i és ben bé una web per perdre-s'hi una miqueta i anar provant. Pots seleccionar quin tipus d'element vols consultar. Cadascun té associada entre una i tres fitxes perquè es pugui, tres fotografies perquè es pugui veure. Llavors hi ha una descripció, hi ha part de la història del bé, si és privat o, bueno, si és públic. En aquest cas els privats no surten, no? Però es veu tot, les mides segons si és el tipus d'objecte, la protecció que té, si és que la té, com per exemple el cas de l'església o dels pinatons, que ja tenen un tipus de protecció. Una miqueta tota aquesta informació està recollida a les fitxes.
Jo he estat aquest matí navegant una mica per aquella web i he entrat en alguns dels links d'aquests elements de patrimoni, i a més sobta perquè, clar, ho veus en el mapa.
Exactament, sí,
després que és un fet important.
Sí, exceptuant, tots tenen les seves UTMs on estan col·locats exactament, i l'únic que pot sobtar una miqueta o que la gent li pot sorprendre més són els del patrimoni immaterial, perquè lògicament el no ser tangible era més difícil de col·locar, i s'ha posat en aquells elements o en aquells llocs que ens ha semblat que poden tenir més relació, doncs, amb, per exemple, la Festa Major està situada a prop de l'Ajuntament, no? Perquè diguéssim és una manera com d'englobar tot el municipi, no? Elements així que poden sobtar una miqueta, però bueno, és l'única manera que s'ha trobat a solventar aquest tema amb el patrimoni immaterial.
Doncs ja saben que ripollet.cat tenen aquest link per perdre's una mica en el patrimoni local. Només per acabar, recordar que ja que et tenim aquí, doncs que aquest diumenge tenim taller familiar,
sí,
de Jugar amb la Història.
Tenim el Jugar amb la Història, sí.
Què fareu?
Aquest diumenge fem un taller de pintura rupestre, i la veritat és que tenim de moment molta demanda, ens ha vingut bastanta gent, doncs, a tocar.
Hi ha expectació,
i fins i tot ha sortit a la revista Sapiens va publicitat aquest taller d'aquest diumenge, o sigui que esperem que funcioni bé i que a la gent li agradi.
Serà a partir de les 12?
A partir de les 12 al CIP.
Molt bé, per a nens i les seves famílies, com
exactament,
sempre recordem.
Com sempre.
Doncs Elena Vilalta, tècnica de patrimoni, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això sobre el patrimoni local, i que vagi molt bé cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info. Can Mas té la seva pròpia veu, i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 2 quarts de 8 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Vols informar-te de l'actualitat cultural?
Vols passar una bona estona?
La Careta Parla!
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
A Ripollet Ràdio.
Sintonitza amb la Careta.
A Ripollet Ràdio, els dijous, de 5 a 6 de la tarda, escoltem podcast. Una setmana parlem de cine i l'altra de televisió. Des de Mallorca ens arriba al cinema de la mà de 00 Podcast. I a cavall de Madrid i Barcelona, la tertúlia televisiva amb OTV Podcast. I si el dijous no ens pots escoltar, ho repetim el diumenge de 2 a 3 de la tarda.
Ripollet Ràdio. Recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a temps era temps. Des dels 50 a l'actualitat. Des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània a temps era temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1. Temps era temps, amb Ramon Argenter.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Un gran nombre de ciutadans van assistir el passat diumenge 20 de març a la inauguració de l'exposició Les veus d'un barri. El Centre d'Interpretació del Patrimoni ha estat el lloc escollit per acollir aquesta mostra, fruit del treball de recerca del Programa de Cultura i Proximitat dins del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
Aquesta fa un repàs de l'evolució del barri i alhora pretén potenciar la identitat i autoestima dels seus habitants. Per dur a terme el projecte s'ha realitzat un acurat treball de documentació basat sobretot en entrevistes als mateixos veïns. La primera tinent d'alcalde i presidenta delegada del grup promotor del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, Rosa Maria Martín, va mostrar la seva satisfacció i orgull vers aquest projecte.
Que se trataba de un poco recoger la historia del barrio de Can Mas. Tengo que decir que me hace especial ilusión esta inauguración, primero porque veo muchísimas caras conocidas, Segundo, porque no es fácil participar en un proyecto de este estilo, y sé que muchísima gente del barrio de Cambas lo ha hecho de forma agradable y colaborando con las personas que han llevado a cabo esta exposición.
L'exposició està formada per diferents plafons que contenen informació del barri, així com altres protagonitzats per alguns dels seus veïns. A més, els visitants també poden gaudir d'un audiovisual i de diversos objectes que daten del segle XIX fins a l'actualitat. Precisament sobre el protagonisme dels veïns en aquesta peculiar mostra, en va fer referència l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, en el seu Parlament.
Aquí la veus la tenen els veïns, els que amb la seva visió ens defineixen el barri. I això és molt important. Molt important, primer, perquè amb això ens ajuda a no perdre la nostra memòria. Molta gent ha viscut en aquest barri durant molts anys, i amb aquestes experiències nosaltres les necessitem perquè aquest barri continuï endavant. I per altra banda, ens permet que la gent que ha arribat fa poc tingui possibilitats d'incorporar-se com moltes persones ho van fer fa anys.
A l'acte també van ser presents molts altres regidors i representants del consistori ripolletenc. Diversos racons del municipi de Ripollet s'han convertit aquests dies en uns peculiars sales d'exposicions, i és que el passat dimecres 23 de març es va dur a terme la inauguració de la mostra Exposició a Ripollet de l'artista local Joan Saló. Els diferents elements que conformen aquesta mostra es troben situats a diversos espais del municipi, com la sala d'art, l'aparador de la botiga Gorina, la de Finques Ripollet, el parc dels mestres o el pati del centre cultural, entre d'altres. D'aquesta manera l'exposició s'expandeix per tal d'intentar que les peces realitzades estableixin una relació directa amb una part del teixit del poble. Precisament la ubicació de les diverses peces va ser una de les motivacions de l'artista, tal com explicava el mateix Joan Saló.
La proposta és molt visual, molt gràfica. El que he intentat, sobretot, també ha estat pensant el màxim possible en el lloc on he de fer la proposta, que és el meu poble, i amb molt de carinyo.
Després de la inauguració, l'artista va fer una visita guiada per les diverses obres, la qual va començar amb la peça Dues Pedres, situada al Parc dels Mestres. Allà se lo comentava més detalls d'aquesta iniciativa.
El fil argumental que lliga les 8 propostes que hi ha a l'exposició és a partir una mica de les incapacitats, de les frustracions, sempre molt tractades a través de certa ironia. Bueno, certa ironia no, una ironia molt gràfica, de fet. I crec que aquest és un molt, molt bon exemple per començar.
Paral·lelament, s'ha dissenyat un projecte educatiu que està format per una visita guiada al conjunt escultòric i una activitat lúdica i cultural que es formalitzarà en una peça ubicada al centre cultural en la que col·laboraran les escoles. No és la primera vegada que el centre cultural acull una obra de Joan Saló, ja ho va fer amb motiu de l'exposició Jo entre tu, on s'incloïa una peça de l'artista. Exposició a Ripollet romandrà al nostre municipi fins al proper 29 d'abril. Ahir dijous, el regidor de Joventut, Ferran Tornel, va presentar en roda de premsa la primera edició del certamen literari organitzat des del Casal de Joves. Tornel estava acompanyat per la presidenta de la Unió de Botiguers, Maria Villariño, que col·labora amb el concurs aportant els premis. S'han establert tres categories per edats, de 13 a 14 anys, de 15 a 17 i de 18 a 30 anys. Els treballs s'han de presentar via instància a l'OAC i la data límit de presentació serà el proper divendres 8 d'abril a les 7 de la tarda. Els textos podran ser en qualsevol format, en castellà o català, però limitats a la temàtica establerta, l'efectivitat, la amor i les relacions a l'adolescència, un tema d'altra banda que s'ha treballat molt amb els joves del Cafetí. No s'acceptaran aquells textos que incloguin dades de persones alienes al concurs, així com aquells que tinguin continguts racistes, violents o criminals. Cada concursant podrà presentar només una obra que ha de ser inèdita. El regidor de Joventut, Ferran Tornel, va explicar que l'objectiu és potenciar la creació dels joves.
Dius que, sobretot, l'objectiu principal és potenciar la creació artística dels joves mitjançant el llenguatge escrit i promoure l'expressió escrita. Això és l'objectiu teòric i pràctic que volem portar a terme. Però sobretot creiem que els joves ho estan demostrant i ho demostren dia a dia, que tenen molt a dir i ho diuen i es comuniquen.
Per la seva banda, la presidenta de la UBR, Maria Villariño, va agrair l'oportunitat de poder participar en aquest certamen i va explicar el perquè de la seva col·laboració.
Aviam, en principi es va agradar aquesta idea i nosaltres, des del primer moment vam fer a junta, es va decidir que sí que col·laboraríem, i consistirà, el premi serà en tres llocs d'articles de llibreria, o sigui, llibres i articles varis. Mm-hmm. Vale? Creiem que és el convenient per aquest premi, que siguin llibres o qualsevol cosa relacionada amb Sant Jordi i amb els llibres.
L'entrega de premis serà el 17 d'abril, dia del Sant Jordi a la Rambla, a 2:15 del migdia. Trobaran les bases del certamen detallades a la web municipal ripollet.cat.
Seguim parlant de literatura. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortir de l'edició dels Jocs Florals d'enguany. El Centre Cultural va acollir ahir un recital de poesia on els guanyadors de la passada edició van poder tornar a llegir els seus poemes.
Aquest 2011 s'arriba a la cinquena edició d'aquest certamen que organitzen conjuntament les associacions de veïns dels barris de Sant Andreu i Maragall. Tot aquell que estigui interessat pot participar en la categoria que li correspongui: infantil de 8 a 10 anys, juvenil d'11 a 15 i adult a partir dels 16 anys. Cada categoria opta a 3 premis en català i 3 en castellà. Els treballs es poden presentar fins al 20 d'abril a qualsevol de les dues associacions o al Centre Cultural. El lliurament de premis es durà a terme el proper 7 de maig a 6:45 al Teatre Auditori.
I recordem que l'entitat Fòrum Solidari celebra demà dissabte un concert benèfic de veneres solidàries que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet.
Fòrum Solidari va ser creat per Andreu Navarro i Maria Àngels Teruel seguint el projecte humanitari iniciat pel pare Linyan, un sacerdot escolapi nascut a Balaguer el 1922. A l'info de la setmana passada era la mateixa Maria Àngels Teruel que ens explicava d'on sorgí la idea d'aquesta iniciativa.
Degut a que els padrins anaven baixant, veiem doncs, que va mantenir l'ajut ens era difícil, i l'amic Castor Pérez l'any passat va proposar va proposar aquesta idea i ens va semblar molt bé, perquè a més hem estat sempre ficats en el món de la venera, coneixem gairebé tots els grups, i llavors en Castor va proposar que per què no parlàvem amb els grups i fèiem uns concerts de veneres solidàries en benefici de la idea que portem a terme, no?
L'actuació comptarà amb la participació dels grups L'Espingari, Morralla i Barca de Mitjana, i els fons que s'aconsegueixin es destinaran als infants necessitats de Cuba. Maria Àngels Teruel comentava la bona relació que té l'entitat Fòrum Solidari amb els diversos grups de veneres que participaran a l'acte.
Totes les vinculacions amb els grups, a part de la música, que aquest és el fil conductor, doncs hi ha vincles d'amistat amb uns més que amb els altres, de voluntat de solidaritat, d'entusiasme, d'amor. Jo crec que amor seria la paraula en majúscules que ens uneix a tots.
El preu de l'entrada és de 10 euros i es pot adquirir a través de Caixa Laietana o una hora abans de l'espectacle al mateix Teatre Auditori.
Aquesta nit al Teatre Auditori acollirà la representació de la Cobla Marinada, que sota la direcció d'Esteve Molero interpretarà melodies del compositor italià Nino Rota. Serà a les 10 de la nit, el preu de l'entrada és de 15 euros.
El repertori del concert és un recorregut per l'univers musical de Rota, que celebraria els 100 anys aquest 2011. Durant el concert, el director presentarà al públic alguns detalls de la biografia del compositor, així com de les peces interpretades, que seran algunes de les seves músiques més cèlebres que Nino Rota va escriure per al cinema.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Diverses famílies es van reunir ahir dijous al Teatre Auditori per assistir a la xerrada que va impartir la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, Montserrat Anton. Aquest acte estava inclòs dins la campanya de preinscripció escolar per al curs 2011-2012 i anava adreçada a famílies amb fills que al setembre s'incorporaran a P3.
Demà dissabte realitzarà una nova sessió dels Més Petits Fan Dissabte amb animals especials. Aquesta anirà a càrrec de Susana Nebó i està dirigida a nens i nenes fins a 4 anys. Es durà a terme a les 12 del migdia a la sala de petits lectors de la Biblioteca Municipal.
Nova activitat dins el programa en commemoració del Dia de les Dones. En aquesta ocasió es tracta de la presentació de la minissèrie documental Miralls de Dones, on es retrata la vida de 13 dones actuals que han destacat en l'àmbit professional i que s'emmirallen en una dona del passat. L'acte, que es durà a terme dilluns a les 7 de la tarda al Centre Cultural, anirà a càrrec de l'arquitecta Anna Bufill i de la pedagoga Pilar Benjamà.
La iniciativa familiar Juga amb la Història realitza una nova sessió, concretament un taller de pintura rupestre a la prehistòria. Els participants d'aquest taller coneixeran algunes de les pintures rupestres més importants de Catalunya i reproduiran algunes d'elles. La sessió es durà a terme a les 12 del migdia al Cim Molí d'en Rata. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquí cada setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs parlem dels quatre equips de Ripollet que lluiten pel títol de Lliga.
Doncs sí, el primer ha estat l'equip del tenis de Ripollet, que ha sigut campió del grup quart de la Lliga Nacional, que tindrà un parell de jornades de descans fins que comenci la fase d'ascens, que seran els dies 16 i 17 d'abril, i que pot ser a Olot, a Calella, Sant Sebastià, Linares o a Màlaga. L'altre equip és el Ripollet B de Popol Sala, líder del seu grup i que aquesta jornada rep la visita del segon, el Llagostense, i un rival i una victòria podria sentenciar quasi la Lliga a favor del Ripollet B. L'altre equip és el Ripollet líder de la Preferent, en una temporada que poden pujar els sis primers i que els màxims candidats són el tip al títol són el Ripollet i el Figueres. Per continuar sent els líders, tindran que guanyar aquest cap de setmana al camp del Premi Nadal. I finalment, l'altre equip és l'Escola de Futbol Base de Ripollet, que la setmana passada es va posar líder de la tercera territorial i aquest dissabte pot continuar sent líder si guanya el camp de la penya del Barrera Sant Cugat del Vallès.
Parlem de futbol sala, partit de cara o creu pel Ripollet.
Amb la victòria la setmana passada de 8-5 i la sanció de que la federació que ha castigat el Vilassar de Mar amb la pèrdua dels 3 punts, això li va anar molt bé al futbol sala de Ripollet, però més bé li anirà si guanya aquest dissabte a la complicada pista del Calvià de Mallorca. Una victòria podria escapar-se de la zona de descens directe.
I aquesta nit, ballada de boxa.
Ballada de boxa, precisament, José María Guerrero ho farà contra Blas Miguel Martínez, que no, que és de Madrid i que no vol fer la lluita pel títol de campionat d'Espanya. Ell és l'actual campió i aquest combat s'haurà de tornar a repetir. En un moment es pot dir que és de caràcter amistós, però no val pel títol de campionat d'Espanya el combat entre José María Guerrero, de Ripollet, i Blas Miguel Martínez, de Madrid, actual campió. L'altre combat serà Òscar Professional, Òscar de l'Olmo, que és de Barcelona, contra David Sarabia, que és de Blanes. I finalment hem de dir que també hi haurà 6 combats amateurs, en què hi haurà Gil Lorente, de Ripollet, Mohamed Igrisi, de Ripollet, Bart Ovil, de Ripollet, i els contrincants poden ser Isaac Ferrer, Lamin Bengura, Juli Gener, Daniel Camunyes o Khalid Elduarma.
I tenim com una mena d'anècdota ciclista,
sí,
no?
Sí, final, perquè la Volta a Catalunya, que va començar aquest cap de setmana, doncs hem de dir que demà dissabte, sobre les 9 del matí, passarà per Ripollet pel cantó de Cerdanyola, podríem dir, pel cantó de la carretera del Pont Vell. Serà a partir de les 10:30 a les 11. De la tarda del dissabte. La tarda del dissabte. I llavors, el diumenge, perquè van cap a Mollet de Vallès, el diumenge fan Mollet-Barcelona, passaran per Ripollet pel pont del Montian els Mossos d'Esquadra, que seria sobre 2:15 del matí.
Doncs amb aquesta anècdota esportiva, i el que ens queda és recordar quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs l'equip de futbol base de Ripollet, que presentaran a l'equip femení, que han tornat a regrupar un equip de femení de futbol.
Tot l'esport local, ja ho saben, a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Avui i demà, temps assolellat i bones temperatures. Es preveu, però, un canvi de cara a diumenge amb altres probabilitats de pluja, tot i que les temperatures es mantindran.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 25 de març. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I acabem escoltant el conegut tema Marc Hort, composat per Nino Rota, que serà el protagonista aquesta nit a l'espectacle programat al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.